Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui amb els habituals, la Maria Sans, la Lourdes Dalmau, en Narcís Clavell i un recuperat Pasqual Dusó. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Pasqual, et trobes bé, no?
Perfecte.
Perfecte. Que dilluns vas fallar, però vaja, que se't
sí,
perdona,
bueno,
eh?
Són les tonteries de l'hivern però i de la joventut, però avui em trobo molt bé.
Et trobes bé. Ha anat bé el cap de setmana?
Bé, perfecte.
Sí?
Sí, sí.
Sí, sí, molt bé.
Amb calçots.
Calçotades?
Jo a casa meva, calçots.
Molt bé. Ja és la temporada.
Sí.
Que ara es poden prendre també durant gairebé tot l'any i no cal anar a Valls, vull dir que per aquí al voltant tenim espais per fer calçotades.
De fet, aquests eren de per vora la Garriga, o sigui que no eren de Valls.
Però la vas fer aquí prop de Sant Cugat, si es pot saber, o a Sant Cugat?
La vaig fer a casa meva, la vaig fer a
casa
teva.
Perfecte.
La base, o sigui, la principal dels calçots per mi
és la salsa.
És la salsa,
que és la que faig jo a casa. Sí. Jo em la faig
però
molt
quan bona. Veig aquell campionat que vam fer, que un tio va guanyar sempre fa 3 o 4 anys que guanya o 5, 2 quilos i sí, quasi 3 quilos.
És amic del meu nebot, aquell tio.
Escolta'm tu, jo he de fer mal de panxa horrorós, eh?
Fa 200 quilos i...
Ara a mi els calçots m'agrada menjar-los amb gent coneguda, perquè si no em fa una mica de fàstic.
Per les mans, allà, vols dir?
Per les mans, i allà els pitets, i la gent dreta. Si quan no vas cal. Amb aquests abrevaderos que hi ha, ja dic abrevaderos que hi ha per allà valls, em molesta una mica. Prefereixo anar a un restaurant més tranquil i penjar-me els calçots amb família, perquè fa una mica de fàstic, eh? Allà la salsa que cau per tot arreu.
Però si no cal, ni pitets ni la salsa et cau. Si a casa meva ens la mengem normal.
Però estàs a casa teva, però si vas amb un abrevadero d'aquests que són 300 persones, totes a peu dret per allà valls, que hi ha restaurants, no me'n recordo com es diu, hi he estat, són tots a peu dret i menjant calçots. Això no acaba. No acaba de convèncer.
Però aquí al voltant tenim llocs per fer-ne.
N'hi ha un de molt bo. I no
on? No, podeu fer-ne, si és un bon lloc, es pot dir, no es faltaria.
Anant de la carretera del Tibidabo cap a Molins de Rei, a la masia aquella, aquella... Camp Portell. Camp Portell, es mengen uns calçots estupendo, la vista és sobretot a la plana de Molins de Rei, és molt maco. Allà es menja molt bé.
Després tenim allà les planes, un espai on la gent va fer la calçotada.
Sí, la carn, la brasa...
Es veu des del tren, vull dir que... Sí. Ningú bueno, més ha fet calçotada, no?
A mi no
Lourdes, no t'agraden? No, hi ha gent que no li agraden, eh? A més, s'han posat de moda últimament, els últims
sí,
anys,
sí,
perquè
a
la seva època era...
Jo era jove, no existien.
Ah, que no existia? No, jo, o existien, però allà.
El meu sogre era de Valls. El meu sogre era de Valls i allà sempre han fet calçots, eh?
Allà.
Sempre que vol dir.
Jo és el que
perquè
he
no
sentit.
No va fer gaire tampoc, que es van descobrir, eh? Tampoc... Va ser un pagès que va tornar a plantar els ceballots i van sortir aquestes ceballots. Mm. No té més de 50 o 60 anys el calçot.
Sí, jo sempre he sentit a dir
70,
això.
No sé.
Com que no he tingut mai interès, doncs he passat olímpicament.
Jo ho deia ara abans fora de micro, que també com la pizza. La pizza l'any 56 a Itàlia no la coneixia ningú i l'any 58 tampoc la coneixia ningú. No
però
segurament... És una cosa, el que passa que el màrqueting ha fet que... I és un bon... és un sistema de l'alimentació que és ràpid i bo i potser sa. I han tingut un mar, els italians tenen un màrqueting estupendo per les seves coses.
Però, Narcís, a lo millor també era possible que ho fessin a dintre les cases, a casa seva,
això no
familiarment.
És clar, això és possible.
Possible que
però
sí, que
el boom internacional que hi ha pizzeries per tot arreu del món, a Nova York, vas a tot arreu i a la Malàcia, on vulguis hi ha pizzeries, això l'any 56 no existia, perquè els mateixos italians... Jo, escolta'm, jo he estat l'any 50,
sí, sí,
50 i ahir era, l'any 56 també havia estat, el 58 també,
l'any 50
i la pizza no havia menjat mai a la vida jo de pizzas.
No, és un menjar, diguem-ne, ràpid i, a més, jo el trobo excel·lent. O sigui, no és per menjar cada dia, però és un producte molt bo. Jo sempre he pensat que és una mica l'equivalent al pan tomàquet d'aquí, no? Una mica més elaborat.
Sí, però el pan tomàquet d'aquí, aquí venen estrangers, viuen aquí, i els agrada molt el pan tomàquet i prenen el pan tomàquet. Tornen a casa seva i no tornen a prendre mai més. No sé per què, o perquè no hi ha tomàquets, o que no hi ha pa de pagès...
Hi ha tomàquets,
perquè...
n'hi ha tot arreu.
Però pan tomàquet, sí, però pan tomàquet
no...
No
tenen l'hàbit, no tenen l'hàbit.
No ho fan. O sigui, venen aquí, jo crec que estrangers, que han vingut aquí, viuen aquí, els entusiasmen el pan tomàquet, el prenen quasi cada dia, se tornen al seu país, s'han acabat la feina després de 2 o 3, 4 o 5 anys, i
l'oli
quan vas a veure,
a
dius que no, potser l'oli d'oliva.
L'oli té molt a veure.
Exacte, també. Dos ingredients.
Segons on...
Això és que no hem sabut vendre bé les coses als catalans.
No. La veritat
jo quan
és...
la gent critica el McDonald's penso tant de bo els catalans haguessin fet el nostre McDonald's van embotir farres,
el millor oli d'oliva del món és català. I l'hem de vendre a granel a Itàlia perquè l'envasin i donin marca i el de gros. Perquè aquí no saben unir-se'n els petits agricultors de l'oli d'oliva no i és el millor oli del món reconegut. No. És com el vi. El vi del Penedès és un dels millors vins que hi ha per ho ha dit la FAO i ho ha dit tothom. En canvi, vas aquí a Barcelona, o a tot arreu de Catalunya, i els restaurants tots són vins de la Rioja.
Però déu-n'hi-do ara, els vins catalans, déu-n'hi-do.
Sí.
I cellers petits que s'estan
espavilant. Sí, últimament sembla que s'estan espavilant. I sí, quan arribem a la independència s'hauran d'espavilar una mica més.
No sé.
Ja sí, sabia ja jo que hi hauria la falca.
De totes maneres...
M'ha surt de dintre.
Pensa que això, Narcís, ens ha passat amb molts productes. Quines patates has menjat millor que les patates del bufet?
Sí, estic
d'acord. I es van de deixar plantar patates del bufet i les comprem a Holanda i a França. O sigui, és veritat el que diu el moderador, que no sabem vendre el nostre producte, no el sabem vendre bé.
Les butxetes del canxet. Igual, sí, sí.
Però jo crec que a poc, hi ha hagut ara un canvi de, per les necessitats de vendre a l'estranger, bàsicament, perquè el mercat interior no et dona per viure. Per exemple, a l'Empordà mateix, que fa uns anys el vi de l'Empordà era un vi...
No valia res.
Sí, va, ja ho has dit tu, molt bé. Ara,
no era de qualitat, no, era el de Sant Cugat, el vi blanc de Sant Cugat no valia un pico.
El del Penedès sí, el del Penedès sí.
Però ha millorat.
Però ara el de l'Empordà s'han espavilat amb gent jove que ha estudiat, que ha agafat els cellers, els ha arreglat, fa un turisme d'un cert nivell i fan un vi doncs, que ha millorat molt respecte, jo recordo, home, no és que vegués fa 20 anys, però que era això, vi de batalla,
Jo penso que són productes que estan molt a prop de la matèria primera, no? I llavors tenen una forta competència quan estem parlant d'aquell temps com s'exportava i li havies de donar algun fet diferencial. I, de fet, ja es va intentar fer amb les denominacions d'origen, no? Per exemple, parlem del formatge. El formatge, a tota Europa tenim molts bons formatges i tenim el manxego, que de fet és una denominació d'origen, no? I amb el cava, amb el Penedès, doncs també tenim una denominació d'origen i s'ha volgut una mica doncs crear marca. Però el que passa és que és molt difícil. És molt difícil. D'avui en dia la tecnologia ha fet que els productes siguin molt bons, estan molt ben analitzats, s'estudia molt. Jo recordo fa molts anys, Us estic parlant de la Friolera potser de fa 25 anys.
Ostres, per tu som molts anys, això.
Per mi sí.
Explica'ns, què passava fa 25 anys?
Per exemple, amb un estudi que vaig veure d'un professor de l'Institut de Sant Isidre, d'allà a Lleida i tal, no? Feien un estudi sobre les síndries en el temps. I vaig veure la varietat de síndries, potser n'hi havia 30 o 40 síndries. Vull dir, ho estudien tot i això és tecnologia. Vull dir, no és allò, no és el senyor que cultiva a casa seva, moltes vegades hi ha molta mitologia, el senyor cultiva a casa seva, moltes vegades trobem més falta de coneixement si hi ha un producte que és el que és,
no.
amb els seus mitjans de control. Bé, al final s'aconseguien 32.000 varietats de síndries. Mireu, síndries fibroses, síndries sense pepites, síndries arenoses, síndries amb la part exterior quasi negrosa, no? Verda-negra, síndries a ratlles. N'hi havia com 30 i pico i llavors provaven i diguem-li, es posaven a produir aquella síndria que més desitjaven les persones, que més les trobaven. I dius, bueno, tot això, tecnologia genètica i aquestes històries. Bueno, però la naturalesa és el que fa al llarg dels segles, el que va fent són combinacions de genètiques, no? I tenim llavors el que tenim.
El que sí que és veritat és que tant que els productes d'investigació agrícola, per exemple, a Lleida hi ha un lloc fantàstic que fan investigació, tota la zona aquesta del sud, del Penedès també amb el tema del vi, la gent estudia i estudia productes, cosa que fa 25 anys segurament no passava tant i per això teníem el que teníem, no? Però, bueno, això és bo, però de totes maneres jo penso que no valorem prou la terra i repeteixo, coses tan simples com coses que teníem molt bones, les ametlles nostres, les avellanes nostres, tots els productes que s'han deixat de sembrar perquè no hi ha pagesos, perquè s'ha deixat la pagesia.
No, perquè tens la avellana turca i tal, que no ets competitiu al costat d'ells.
Però tu,
i llavors
tu,
els pagesos
tu menja't
no
una
guanyen.
Nou d'aquí, menja't una nou de Califòrnia, i veuràs quina
sí,
diferència
però,
de gust.
Sí, però la gent va comprar i compra, i llavors i no surten rendibles, no surten els números, i llavors el pagès, per tenir una vida desgraciada, doncs diu, au, el mateix que va passar amb les olives, o ara... els de la llet, se'ls ha arreglat una mica, però fa uns quants anys pagaven el litre de llet en origen, que no els hi donava ni per cobrir costos. I quantes vegades hem sentit els pagesos que diuen no guanyem per cobrir costos.
Però això té molt a veure amb la comunitat europea.
Que cremava litres de llet. Cremava litres.
Exacte.
De llet.
Exacte. I comprava, a veure, si hi ha estudis del que ha fet el PAC al llarg d'aquests últims 25-30 anys. Ha subvencionat lleteres de Dinamarca o dels països del nord, fonamentalment, i ha deixat de subvencionar les nostres.
No teníem quotes, no ha deixat de subvencionar, ens han multat.
Bueno,
per increment de producció, per passar del cucu.
Però és que Dinamarca té unes quotes bestials, eh? I en canvi té subvencions molt fortes,
eh? Les vaques, vull dir, tu vas pel nord, totes les vaques tenen el cul net. Cada vegada per aquí, i les vaques d'aquí a Catalunya,
no
els he mirat
mai.
No m'hi fixat mai amb això, eh? No m'hi fixat mai, però ara m'hi fixaré a partir d'ara. Clar,
les vaques blanques i negres de Dinamarca i així Holanda pel camp
són més polides, vols dir?
Perquè deu ploure més.
No deuen estar dintre del... com sigui això, del costó, on dormen el...
L'estable.
I no es deuen ajupir, i deuen estar al carrer, al camp, i no tenen el cul brut. No,
jo recordo...
Les vaques catalanes tenen el cul sempre brut.
Les cases de pagès, entrar a França i veure-ho tot ordenadet, tot les gallinetes allà, tal, no sé què, i aquí veure unes masies una mica deixades.
Pasqual, no has dit res, eh?
No, és que això dels pagesos no li va al Pasqual.
I els calçots tampoc, eh?
Sí, jo sóc de pagès, però vull dir... clar, diu que les vaques porten el cornet, deu ser que els hem comprat un billet. Dic jo, no ho sé exactament.
Ho posen a remull.
No, fixa't.
O és que plou més, que jo és el que crec que deu ser.
Home, jo me'n puc una vaca...
No, jo m'hi fixaré. El tema dels transgènics és un tema que no sé per què té tan mala fama, perquè jo penso que, com deia la Lourdes, la naturalesa ha anat fent productes transgènics constantment. Llavors, quan els fas artificialment o provocat amb els estudis aquests que es fan, llavors resulta que els ecologistes es posen en contra, quan això és un tema que podria alimentar a moltíssima més gent si es poguessin admetre els transgènics. Però bueno, hi ha coses d'aquestes que val més caure en gràcia que ser graciós, no? M'imagino. I després deia la Maria, diu, ara es fan molts estudis. Clar, es fan molts estudis per dues coses. Una, perquè s'agrupen. O sigui, perquè si cada vinater del Penedès anava pel seu compte, després va sortir l'Incavi, va sortir el no sé què, i llavors aquests, al agrupar-se, els hi dona per posar un senyor enòleg i un senyor investigador de tot això. Però abans, clar, un pagès, com vols, si no és un hiperterratinent, com vols que munti un laboratori de...
Clar, però fixa-t'hi, Pasqual, tens raó, però es van fer les cooperatives.
Sí, això és veritat.
I les cooperatives no ajudaven els pagesos a fer millor producte, segurament.
A fer millor producte, potser no.
Però ara, per exemple, la llet, que hi ha aquesta marca... Tampoc...
Llet Nostra.
Llet Nostra, no diré res, que són un conjunt de cooperatives de l'entorn de Lleida de Girona. L'altre dia complien 10 o 15 anys, me'n recordo, vaig escoltar la notícia a la ràdio, i estaven supercontents que finalment s'havien posat d'acord tots per treballar conjuntament amb una tecnologia que els permetia doncs millorar el producte, a part que estèticament doncs també entra pels ulls, i ara ja obrien la línia de fer productes làctics, iogurts i etc.
Ja no? Ja transfronteré, ja han anat a la Catalunya Nord.
Ja han anat a la Catalunya Nord. Doncs...
Bueno, és que agafa la gent de Vic, agafa la gent de Banyoles, agafa la gent de la Seu d'Urgell...
Vendre els litres de llet a preu de res, i estaven molt contents. I vaig dir, home, mira, doncs finalment una iniciativa que... No?
Però jo penso que d'aquests també van sortir com una contrarreforma de que...
Una mica de vaca contra la llet Pasqual.
Llet Pasqual, sí.
Exactament. Aquests van sortir, i llavors això els hi va donar l'empenta, perquè si no, no...
Ara espero que a Madrid surti també alguna altra beguda carbònica per la vaca que estan fent el Coca-Cola. Diuen que estan fent una vaca amb el Coca-Cola.
Ja entenen, però no triomfen, perquè de cola se n'hi han la tira.
Sí,
bueno, però la Coca-Cola una.
La fórmula secreta, noi. Que...
Saps, jo tinc un problema. No suporto la Coca-Cola, no m'agrada. No m'ha agradat mai. No és que no em prengui, és que em puc beure una mica així de Coca-Cola i em sento fatal. No m'agrada. És que no m'agrada, és dolç.
Sí, sí.
I el producte dolç no m'agrada.
Més coses. Maria, has participat a les primàries del PSC?
Oh, i tant.
Ah, sí?
Sí, no he guanyat, no he sortit la candidata que jo vaig votar, però...
Vas votar l'altra candidata, o sigui, ha sortit el Javi López, ho dic, perquè Sant Quart s'ha votat, també, a l'agrupació local del PSC.
Que has votat com a Maria i jo, també.
Jo vaig votar
l'Alian, perquè... I ha guanyat el Javi López i havies votat a l'altra candidata.
A l'Alian Camps d'Utrell. tenia més bon currículum. A mi m'agradava més, no, no perquè fos dona, eh?
Alega irregularitats, la CAPS.
Mira,
tenim
la mania en aquest país de que quan no sortim escollits és que tots s'han equivocat.
Tot en contra, no?
Sí. O sigui, és, sigui la que jo vagi votar o sigui la que jo no vagi votar. Jo la vaig votar, em sap greu, potser no conec el Xavi López, potser és un excel·lent
persona.
La
participació va ser molt minsa, eh?
Un 9,12%.
A veure, Europa, d'entrada, ja és fumut, diguéssim, eh? Vull dir, la votació a Europa, ja ningú l'entén. En canvi, que, jolín, ens afecta molt la situació.
Moltíssim. La gent no ho sap.
Hauríem de fer pedagogia i explicar a la gent que això d'Europa cada dia és més important. I després això de les primàries, bueno, nosaltres ja fa anys que ho fem, però fins i tot militants nostres no se'n van enterar que feien primàries, vull dir, si els mitjans de comunicació no...
No, Maria, però, jo per exemple... veig una gran diferència, perdona,
sí, tant.
Una cosa és la gent del carrer que no vota Europa i l'altra són els militants d'un partit que no votin el seu candidat. Són coses, jo crec que diferents, eh? A mi em costa molt pensar que els militants d'un partit no saben que hi ha eleccions
a veure, i saber, primàries... A saben tots el... perquè tots se'ls van enviar...
I que no se sentin vinculats. Jo, clar, per mi és increïble que estiguis vinculat a un partit, que hi hagi les eleccions a un candidat i que tu passis...
El 8 i pico, el 9%...
9,12, van dir.
Era comptant militants i simpatitzants. El que jo tinc de la mesa que hi havia aquí a Sant Cugat, no m'he preocupat de les altres meses, és que de militants n'hi van anar un percentatge important... i els simpatitzants no s'hi van desplaçar.
Però... Pot ser 42 militants i 18 simpatitzants, potser, més o menys, la proporció?
Potser, sí.
Que consti, però que... Nosaltres...
Ara, aquest militant, aquest noi que guanya les primàries aquí a Catalunya, després vindrà el PSOE i el posaran al quint de la llista.
No, senyor.
Perquè ja posa primer... Sí, perquè per dit ja han posat la Vizcaíno.
Això ja està pescat.
Valenciano.
Valenciano.
Això ja està pactat.
Valenciano. Bueno, comença
això
per
ja
rebaixa,
està pactat. L'Obiols i la Maria Badia van anar a un preu, van anar a un lloc de sortida. Evidentment, això es pacta abans.
Però, jo pregunto, a quin dia els partits deixaran de pactar i puguin ser la ciutadania que voti?
Deixaran de ser partits si deixen de pactar.
Esclar.
La ciutadania, si volia venir a votar,
aquest noi,
hagués pogut venir a
votar. Aquest noi que ha guanyat aquí, si el posen
al quart,
si el posen en una llista, sí, depèn del número que el posi el PSOE.
Però ja està pactat, això, ja t'ho dic.
Bueno, està pactat, però a mi molesta que estiguin pactat aquestes coses.
És el teu problema.
No, el meu problema no, és un problema que és un problema teu, si és un espírit democràtic, que els partits puguin governar les candidats sense llistes obertes.
Però això només passa a Europa.
No, però això és un error.
A mi és igual on te passa. Si a casa meva, entenem per casa meva... Escolta'm, deixa'm dir, les llistes obertes...
Sí, vas a dir, això no és democràtic, i jo dic que discrepo.
Les llistes tancades són antidemocràtiques, aquí i sempre.
Jo penso, no m'agraden les llistes tancades.
Esquerra Republicana faci llistes obertes, potser també en farem els altres.
No, és també critiques el meu partit, eh? També el critico, eh? Lourdes.
Aviam, a mi m'agradaria aclarir una cosa...
Perdona, però han sigut ratificats pel Consell Nacional, eh? El Terri Cabres i tot.
No,
Lourdes.
No perquè nosaltres pensem que una cosa no ens agrada no és democràtic. Mira, a mi m'agraden les llistes obertes. Ara bé, si els membres allà decideixen i voten que ho faran amb llistes tancades, és igual de democràtic que triar llistes obertes si ells així ho trien. Perquè, vull dir, són les normes que es donen i si els voten i estan per majoria, doncs jo no n'haig de dir res. Allà ells ho facin com vulguin.
Però són les normes i les lleis, moltes vegades són antidemocràtiques.
Però se les fan entre ells, les voten entre ells i de vegades... Mira, si no tinguéssim normes de circulació...
Però afecten a la ciutadania.
I per tant,
la ciutadania té dret. A mi, que vagi en representació del PSOE, el que vagi en representació del PSOE en allà, també m'afecten a mi.
Si no tinguéssim normes de circulació, tindríem un accident a cada cantonada. Aleshores,
tothom
s'organitza.
Jo no sé si
heu
patit les llistes al Senat. Són llistes obertes.
A veure, torna'm a repetir això. Tothom s'organitza com li sembla millor. I els catalans també s'haurien d'organitzar com els sembla
millor.
Tinguem competències, totalment d'acord. Amb el que no tenim competències no ho podem fer.
Jo volia dir que és evident que tot es pacta. És evident que tot es pacta. Com us penseu els números de Convergència i Unió? Quina representativitat té Unió? El 4, el 8, el no sé què. Si et venen apretat molt, et diu, escolta, podríem fer el 3 i el 6, que
el
si
90,
no...
El 90, no?
Sí, jo no dic res, jo estic dient que tot, evidentment que tot es pacta. Es pacten inclús...
Qui dius? El Durant.
Es pacten inclús les tendències. Diu, aquest és el violista, aquest és no sé què, escolta tu, veniu amb nosaltres, fem una candidatura conjunta i tu seràs
el 3. Però si no és afirmant que és democràtic, això? Això és antidemocràtic. Jo crec que la manera de funcionar...
No, si s'ho han votat ells, si s'ho han votat ells i ho han votat abans, per què no és democràtic?
Aquí s'han cugat. Han sortit candidatures independents del Segalés.
Per la mateixa raó que si voten la independència...
La primera candidatura independent vam ficar un regidor a dintre.
Exacte.
A l'any 79.
Saps què és la immoralitat ja de les eleccions europees, per això hi ha tan poca gent aquí? Que és la circunscripció única de tot el país. És una vergonya que uns bascos o uns catalans hagin lluitat com si fos una circunscripció única.
Bueno,
això és la immoralitat del sistema.
Ningú ha canviat.
Això és Espanya, que només ho té així, eh?
Pasqual.
Bueno, no. I nosaltres pactàvem el que deia la Maria, doncs que aquests senyors que no tenien absolutament cap possibilitat de sortir, doncs aleshores els agregaves a la llista en un lloc que poguessin sortir i tingués representació. És democràtic que puguin tenir representació un partit que no d'allò? Bueno, doncs no ho sé, jo crec que les coses funcionen d'aquesta manera. I realment el que sí que crec és que ara per ara i com ara, Europa, malauradament, hi ha molta gent que la veu molt lluny. I la veu, jo penso que fins que el dia que es puguin triar tots els càrrecs electes i que es puguin elegir, de moment la veiem molt lluny. I en canvi, està molt a prop. O sigui, jo gairebé asseguraria que en aquest mateix estudi hi ha un munt de coses, de normatives,
segur.
I d'allò que són totes europees.
Em vaig quedar parat una vegada, que per motius que tampoc cal explicar, vaig anar a un concessionari de cotxes i allò que t'expliquen el cotxe, no? Doncs el cotxe té això, té allò... I li vaig dir, i anava amb un noi que t'ensenyava el cotxe, li vaig començar a preguntar coses del cotxe, no? I per què no veig el final del morro del cotxe ara? Diu, no, això és una normativa europea que han dit que el morro ha de ser de tal manera molt més baix que els cotxes antics perquè si hi ha un accident, si piques el vianant, doncs hi hagi menys risc de fer-li mal. Dic, ostres, dic... Després, això és de plàstic, abans no eren de fusta, aquestes coses, sí, però la normativa europea diu que l'accident de cotxes, si hi ha una cosa de fusta, al trencar-se, doncs pot fer molt més mal als conductors. I tot el cotxe venia marcat, no tot, però vaja.
Tot, i les velles...
I dic, caram, dic, doncs, si això és amb els cotxes, no vull pensar en tota la resta del dia a dia.
Tot. Ho tenim molt a prop i ho veiem molt lluny.
Per això que... imagina't, no? Comprant alguna cosa, doncs...
No, tot el
gràcies,
tema...
Gràcies a l'Europa es va treure el tiro per rot, eh?
Tornem enrere i tornem a parlar d'agricultura. L'agricultura està al 100% afectada per normatives europees. Al 100% afectada. Per tant, i a més, tinc entès que Espanya precisament és un dels països que treballa menys a Europa per tenir una bona agricultura, perquè els representants que hi van...
Anda. Encara recordo quan hi havia...
És el que incompleix, és el que incompleix més les normatives europees.
No, perdoneu.
La pesca.
Què és la que va començar a negociar la Montero? Se'ls deia, no sé, els Monteros? La ministra va ser d'Agricultura?
Va
fer una negociació tan dolenta per a Espanya que els mateixos membres de la Unió Europea...
La Loyola de Palacio.
No sé què de los Monteros, si vols després ja t'ho diré.
Espinosa.
Que ells mateixos van acceptar fer una altra negociació perquè tornessin a quedar una mica millor. Horrible.
Sí, però a veure, el ministre no té per què saber de tot, però sí que...
Perdona, si és el ministre d'Agricultura i no
perdona,
ha de saber...
Però ha de tenir uns assessors al costat que li expliquin què és el que ha de negociar.
Bueno, em sembla impresentable que en una negociació hagin de ser els altres que diguin bueno, tornem-la a fer perquè això no... Ells mateixos
ja
se'n van donar compte.
Ja veurem què negociarà el senyor Arias Cañete ara quan hi vagi.
Perquè sempre fa usar els bemols quan
sí.
Hi ve, eh?
Sí.
Diu, per dellotges ho faré.
I pels seus,
això quan,
pels seus
govern.
Vaixells de petroli que té a Gibraltar també.
Algun comentari més sobre Europa? Sobre la infanta?
Sí, sobre Europa hauríem de mirar una mica el que ha succeït a Suïssa.
Ho tinc aquí apuntat, sí.
Aquestes eleccions sobre la immigració europea, inclús, que han guanyat per 3 o 4 dècimes, però és un signe, perquè a mi el que em preocupa no és el que ha succeït a Suïssa solament, sinó que hi ha un moviment a tota Anglaterra, als Països Baixos, molta gent antiga...
I Espanya.
Que no volen, bueno, sí, tot, sí, també que volen limitar l'entrada d'estrangers... En defensa, diuen, dels interessos nacionals o dels nacionals.
En 3 anys restablirà el sistema de quotes per regular l'entrada d'immigrants al mercat laboral. El govern federal suís va reaccionar assenyalant que aquest desenllaç és l'expressió d'un malestar social i les dues principals organitzacions empresarials de Suïssa van manifestar la seva decepció.
Sí, perquè
ho van guanyar per un estret marge del 0,3%.
Exacte.
aquest diumenge en un referèndum i es torna aquest antic sistema per limitar l'entrada de treballadors a la Unió Europea, com ho fan el cas de tota la resta de països.
Se juguen els 7 o 8 directius o, unió, o convenis que tenen amb la Unió Europea, eh? Perquè és un pacte total. Si trenquen un pacte, Suïssa, tots els altres 7 pactes se'n van al carall.
Però jo el que veig és que es poden prendre els acords que vulguis, però allò de xoc és Itàlia, i o sigui, són el que està més a prop.
No, això llavors... són per immigrants, aquests són...
D'Unió Europea.
Són de la Unió Europea.
Ah, i nans de la
Xoc. De la Unió Europea.
Ja, sí.
Clar, que ara se'ls pot girar en contra, no? Perquè suposo que la Unió Europea... d'alguna manera...
Posistos, no.
I si parlem de lo que parlaves d'Espanya, lo de xoc, lo que a mi em va frapar són les imatges de la televisió de veure la Guàrdia Civil allà amb escopetes de bales i deixant i tirant, o sigui, perquè es veuen inclús l'aigua com les bales reboten l'aigua. Una lanxa allà darrere i 14 o 15 morts, i encara agafar-los de la maneta i portar-los a l'altre costat quan està prohibit. Això, si el ministre no dona no explicacions, ha de donar explicacions i dimitir aquest català que, o renegat que sigui. És una vergonya el que s'ha vist en la televisió, una vergonya que fa... Bueno, no té nom.
El que és una vergonya és que la Unió Europea no intervingui en el problema. Perquè no és un problema només d'Espanya, sinó és un problema d'Itàlia, Lampedusa i de tot el Mediterrani. I de tot el Mediterrani, en quant aquesta gent, aquestes persones que són carn de canyó de les màfies de tràfic d'éssers humans i que els aporten en aquesta situació. De fet, tota la protecció que posem és resistència passiva. Encara hi ha alguna gent que diu és activa, és resistència passiva, perquè si no s'enfilen no es fan mal, vale?
El que passa és que ningú se'n va del seu país si en el seu país no s'està morint de gana.
No és veritat, aquí d'Espanya també se'n van i sense morir-se de gana. És veritat que a Àfrica se'n van per altres coses, jo et dic que el meu fill es moria de gana i se'n va anar per altres perquè va creure que tenia unes expectatives de millor vida.
No té res a veure, és veritat.
Els saharians, molts marxen,
es moren de gana
i perquè marxen per temes de política, perquè són perseguits ètnies, home que no. Ara,
que seu té brillants, gent d'estar protegits amb ganivets i després amb bales de goma i que estiguin protegits, el millor que poden fer a Espanya és tornar a Ceuta Melilla en el país que correspon, que és el Marroc.
Bueno, aquesta és la teva opinió. Mira, referèndum, jo votant tots els espanyols, a mi jo no tinc cap mena de problema.
Per què has de votar
sobre el referèndum? Referèndum de tot Espanya, per si volem que Ceuta i Melilla estiguin allà.
Que vas votar tu per el Siri Ifni? Vas votar i era una província espanyola, eh? Era una província espanyola i el govern, pum, la va cedir en el Marroc.
A quin any?
Doncs pues, mira, l'any 75.
Aleshores encara estava Franco.
Sí, però era una província espanyola, eh?
Sí.
I ara que no esteu vosaltres.
Bueno,
no
el que passa és que jo penso... Franco. Ho seràs tu. Tens anys per haver estat hereu de Franco que
no, jo.
Jo estic amb el Franco tardío, on ja es van obrir moltes.
Era una província espanyola, província espanyola, que vau regalar.
Jo també l'he regalat. O sigui, més aviat tu que hi eres i no vaig fer res per detenir-ho.
Jo crec que, Pasqual, no sé si és per gana o per temes polítics, jo crec que, vaja, perquè s'ha d'estar molt desesperat per tirar-se a l'aigua sense saber nedar. Perquè la veritat és que jo crec que aquests senyors no sabien nedar.
Es van caure uns sobre els altres i llavors és
el tema que tiren bales de goma, què passa?
Home, no, que diuen que no han tirat de bales de goma.
I surten amb desbandada, quan d'un lloc, per exemple, diuen incendi, foc, i surten, tots saben caminar i córrer, però lamentablement es fan mal uns als altres. Doncs surten amb desbandada.
El problema és l'origen.
Han d'estar molt desesperats.
El problema és l'origen, Maria. Però d'una vegada
veure
la Guàrdia Civil allà amb les escopetes a la platja i veure els altres que es volen acostar i disparar perquè se sentien els trets i es veien rebotar les bogues de goma, allò és esferidor. I això, si no donen comptes, la Guàrdia Civil...
Jo
ho he vist. Si no ho has vist, suposo que no has volgut. Narcís, perquè ho han repetit 50 vegades als teus diaris.
És veritat o no, senyor moderador?
L'has vist, aquesta figura?
Has vist tu les boles tirant-les directament amb la gent?
Està fora que ha passat mal. La veritat, no.
Jo no he vist que tiressin boles directament a la gent.
I tant, a la gent no, al costat. Però és que alguna cosa, si veus el de costat, no saps el que
bueno,
tinguis al cap.
Escolta'm, tenen o no l'obligació de defensar de no deixar-los entrar?
No,
perdona,
no.
Però sí. I
ha de posar-se el pes de bussa i ajudar-los.
Molts dels països dels que fugen, la majoria d'aquesta gent, són països que no tindrien per què passar misèria ni tenir gana. Perquè les bosses de petroli més importants que s'estan trobant a Centre Àfrica, hi ha aigua suficient com perquè no es morin de gana en moltes zones de l'Àfrica. Sud-Àfrica és un país europeu, pràcticament, podríem dir. Per tant, no s'entén com aquesta gent està en la situació que estan. No s'entén, a menys que sí que s'entengui que hi ha règims corruptes, que hi ha companyies europees que són les que porten el petroli a casa seva, etc. Vull dir,
jo et dic a la província espanyola, a la Guinea Equatorial. La Guinea Equatorial té molt de petroli i està en una misèria impressionant. Només està ric allà al cap del...
Però és que no és només la Guinea, és tota la zona del centre d'Àfrica.
No tots els països tenen petroli, però tots tenen moltes recursos.
I si no tenen el producte que fan servir les calculadores i els...
Aleshores, potser un colonialisme... Amb el colonialisme la gent vivia... Molta gent vivia millor, esclar, que hi havia llavors que portaven a casa. Però jo crec que un cert colonialisme o direccionisme, com vulguis dir-li, jo crec que sí que és necessari.
Home, però això és
ja sé que és
una visió eurocèntrica.
Sí.
És a dir, agafar un mapa d'un continent i dividir-lo Mascaya i Cartagó, que és el que es van fer. No, però això és colonialisme.
A veure,
això és colonialisme. I considerar els europeus que arribar a l'Àfrica i instaurar allà el sistema democràtic és millor per aquell territori, és una visió eurocèntrica que probablement amb la seva manera d'organitzar-se en el seu moment no hi havia tants problemes
Bèlgica,
com els que hem generat nosaltres.
Bèlgica,
això ho ha fet igual.
Això és que tenim una visió eurocèntrica.
Anar a colonitzar i posar la religió que
tenen allà. Bèlgica encara és ric gràcies al colonialisme del Congo. Vale? Encara és ric ara. Jo tinc una amiga que va estar quan es va acabar la guerra de Biafra, i d'això també fa molts anys, i es va trobar amb un país absolutament colonitzat, on hi havia hospitals sencers buits perquè els francesos o qui toqués en aquell moment havien fet hospitals però no havien fet metges.
O sigui, no, que era una estructura humana per cuidar-los.
Exacte. I per tant, dius, bueno, quin país deixen aquesta gent? Deixen un país absolutament a la pura misèria.
És que penso que la idea del colonialisme era explotar al màxim els recursos del país.
Clar.
Per això he dit un cert colonialisme, i quan dic un cert, és clar que després el
Pep em diu... Sí, però el cert colonialisme, perdó, és el que ha quedat ara a l'Àfrica. És la gent que va anar a estudiar a París o a Londres o no sé què, de les famílies benestants, són els actuals dirigents de l'Àfrica. I així es nota com va l'Àfrica, d'acord?
I després, quan la Unió Europea i els països occidentals, entre cometes, han tingut un conflicte a l'Àfrica... Han sortit corrents.
Sí.
Ruanda és l'exemple de com es van treure de sobre el conflicte ètnic que hi havia entre les dues tribus, entre cometes.
O l'Àsia... Corrent inclús en Iugoslàvia,
Sí,
o l'Àsia Síria.
Sí, sí.
Hombre.
A veure, és una... Abans ho comentàvem a fora de... És... El que està passant és la vergonya més grossa.
La vergonya més grossa.
Sí.
Algun comentari més o parlem de la infanta? Que jo pensava que tindrien ganes de parlar de la infanta.
Estic avorrida de parlar de la infanta.
Sí? No!
No,
si...
bueno, de parlar jo...
Dius no
de parlar...
o no? Dius no o no?
De parlar no, de sentir parlar d'ella, perquè des de què? Des del gener, tots els 100 dies amb els mitjans de comunicació han parlat.
Però tu creus que ha de continuar imputada o no?
Si no aniria. Ja ho dirà el jutge. Jo
no, jo t'ho pregunto.
Jo m'agradaria veure què és el que hi ha i què és el que sap. Hi ha gent que diu que té irregularitats que poden ser de caràcter pagant multa. I altres coses és si està o no per a l'import amb un delicte penal, que són coses diferents. Jo què sé, que no he vist jo. Jo no he vist tota la informació i el jutge dirà, ja està, vull dir... Però això de que tots els dies del món, no sé si mireu les notícies, tots els dies del món, si vindrà, si no vindrà, si vindrà sola, si vindrà acompanyada...
Si baixarà o no baixarà la rampa, tots
si
volem veure si baixava la rampa a peu.
Si ve o no amb avió, si ve peu... Va, per favor...
Sí, però això és un detall, hem d'entrar en el fons de la qüestió.
Això és l'oferta i la demanda. Els mitjans de comunicació donen aquesta notícia perquè la gent
la demana. També la gent, quan la veu, la llegeix. Jo t'asseguro...
L'oferta i la demanda...
No, la demanda... tipen estava jo de la infanta... Però, clar, és el diari... És,
però el 80% dels espanyols voleu, això.
Però estem d'acord que el fet que hagi de declarar davant del jutge la infanta,
i tal, però,
membre de la Casa Reial que té el cap de l'Estat, home, és una notícia de portada, no?
Que va... Aviam,
per home, la BBC obria,
per mi, si és una persona que ha de ser com la resta d'espanyols, doncs mira, com la resta d'espanyols, una notícia al marge i s'ha acabat, però aquesta mena de posar-lo al primer plat a tots els menús, home, ja en tinc prou, tu.
Jo estic d'acord que tots som iguals davant de la llei, això és el que hauria de ser teòricament, però que la filla del rei, del cap d'estat, estigui imputada amb un delicte i hagi d'anar a declarar...
No, està imputada, eh?
Està imputada. Està imputada.
Està imputada.
Totalment imputada.
Està imputada,
el que no estàs acusada.
Bueno, doncs pues no està acusada. Bueno, perdona, imputat no vol dir acusat.
No, no. Sí, 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 però vaja.
No. La paraula acusada que ja no existeix en el procediment penal. És imputada. Vol dir que hi ha unes indicis racionals de criminalitat.
Però no...
Per tant, pot anar a declarar. Pot dir no la veritat, però no pot mentir. El que pot dir és ocultar, dir que no sap, que no resposta. No és un testimoni. Pot anar acompanyada d'abogat, això és el que vol dir imputada. Llavors, el jutge dictaminarà si obre judici oral i hi ha la processa.
Bueno, de moment té tota la presumpció d'innocència i...
La presumpció d'innocència no, és la que vol dir. Ja ho dic, que té presumpció. És el jutge que ha de dir després d'aquestes declaracions. A mi el que em molesta és que diguin alguns mitjans de comunicació i la Zarzuela i tots estiguin dient que ja està la cosa i els mitjans, o sigui, la gent que està a la vora d'ella, que la ropa, que l'envolta, que l'embolcalla, millor dit, doncs diguin que sí.
Em sembla que anaves a dir que la arroca.
A mi vergonya que digui, que no me'n recordo, que no sabia res, una persona que té, és llicenciada doctora en ciències polítiques, té màster, té dos o tres màsters, treballa a la Caixa en puestos de responsabilitat internacional i que a mi personalment, això ja ho dic personalment, és el que em queia més malament de tota la família real.
Menys malament. A mi també.
Però que digui ara que no sabia que el seu marit li portava a firmar que ella feia tot això, em sembla tan ridícul que, bueno, ja ho veurem.
I després em sembla... Jo ho faig habitualment, moltes vegades, cada dia no.
Però el teu marit no estafa. I escolta, no. Vale. I llavors, a mi el que em sembla d'espant és que la Fiscalia, que és el que és a tot arreu, és l'acusador o és el Ministeri Públic que acusa i defensa la llei, estigui defensant a la princesa.
Bueno, i que el cap, perdona, el Ministeri d'Hisenda no ha dit que té delicte
el Rajoy
fiscal,
digui, estic segur
diu que té irregularitats.
El Rajoy, no, que no s'ha de processar. I el Rajoy diu allà en pública de la televisió
que serà innocent.
Això el president del govern ha de callar.
Com tu pots creure, és culpable el president del govern.
La meva opinió no val res, comparada amb el Rajoy, amb una
televisió pública. M'agrada molt que ho reconeguis.
Pasqual i Maria.
Que la teva opinió no val res.
Valdrà un percentatge el dia que
no
voti la independència.
Pasqual,
en l'origen de tot això jo crec que hi havia el primer pols de la democràcia, és a dir, la primera cosa era dir vols dir que l'Urdangarín sent de la Casa Reial el portaran en el d'allò perquè aquests no es boquen en mitja màniga? Doncs sí, l'Urdangarín va estar. La segona, bueno, l'Urdangarín encara era el gendre, vols dir que a la infanta la imputaran o la... pues sí. Això vol dir que la democràcia, tot i dir que la Constitució tingui les seves reserves pel cap d'Estat, la democràcia ha funcionat. Per tant, jo la primera cosa que veig és que d'aquest pols la democràcia ha funcionat. El que passa és que jo crec que n'hem fet un gran massa.
Funcionarà, pregunto?
Perdó?
Funcionarà aquesta llibertat de separació de poders?
No sé, de moment.
Del poder judicial de l'executiu? Funcionarà aquesta separació?
De moment
no funciona, perquè l'executiu s'està fotent en el judicial. S'està imposant en el judicial.
A veure, malauradament aquest cas es va agafar de cap d'esquila, perquè hi ha molts altres casos que se sap que la independència del judicial no és la que nosaltres desitjaríem. Llavors, aquí jo crec que s'ha volgut fer un pols, com estava dient, i que s'ha volgut fer tan fort que llavors hi entrem en uns detalls que a mi em sembla que no hauríem d'haver entrat. Per exemple, si baixa la rampa o no baixa la rampa. A veure, els presoners d'ETA, jo almenys en aquell garatge que es veu que també entren d'allò. Quan va al Bárcenas, moltes vegades el foten dins del garatge.
Perdona, jo he vist a Macià Lavedra emmanillat i agafant la seva roba amb un sac de escombraries, eh?
Que això és el que es diu...
La pena del diari.
Que això és diferent. Això recordo que un periodista l'altre dia deia que abans existia la picota. I la picota es veu que era un pal molt llarg a les entrades dels pobles on lligaven en el que havien de jutjar o el que havien d'executar i llavors li llançaven tomàquets, melons... Li
a
fotien...
la plaça Sant Jaume estava a Barcelona.
Això no ho sé. I llavors hi havia la picota. Sí, ara, per comptes d'haver-hi la picota, el que hi ha és el telediari. Però vull dir, és la mateixa per fer passar vergonya i que la gent...
Bueno, no sé però què. Tu això, Pasqual, que hem dit, això són accessoris i és el...
Això és, jo crec que això és accessori.
Les penes de... Això està molt malament i...
Sí,
per això avorreix per
la rampa i el...
Lo no important sé. És la declaració que digui que tota la responsabilitat és del seu marit, que ella no servia absolutament res i que hi hagi senyores que diguin que portaven qualsevol cosa la firmen. I una persona que fa servir la targeta de crèdit, per l'amor de Déu.
Jo trobo d'una...
Pasqual i Maria.
Que aquesta senyora de la Casa Reial hagi ha estat imputada. Jo crec que això
jo crec que la senyora aquesta, que per cert és una persona que he dit abans que a mi no em cau malament i he dinat moltes vegades al seu costat quan anava a la llibreria Laie que fan dinars, ella estava quan festejava amb l'Urdangarinen allà també. Aquesta senyora jo crec que entra dintre de batalles més profundes de casa seva, però que ja els hi està bé que li passi el que li passa. Però una vegada dit això, dic que el que digui serà el que li assessora el seu advocat, i el seu advocat, que jo sàpiga, es diu Miquel Roca.
Sí, senyora.
Per tant, ella dirà exactament el que li digui el seu advocat que digui.
I el Silva, que és el de l'amor.
Bueno, aquest senyor no el conec.
Sí, és el que l'ha dit.
Que diuen que és els quatre o cinc millors penalistes que hi ha a l'estat espanyol.
Que si ella defensa com es defensa és perquè algú li ha dit que es defensi d'aquesta manera.
El que
li
és això, clar.
Bueno, però després diguin els mitjans i el cercle que està al costat de la princesa i la Sarsuela diguin que ha fet unes declaracions estupendes amb bueno, respostes taxatives,
no dirà el contrari.
Que diguin això, si em volen fer convagar en rodes de molí,
no dirà que ho va fer malament.
I digue'm tu, quin sentit té la pregunta de ¿y usted ya ha devuelto el préstamo a su padre?
Home, bueno, però pues
és un tema privat.
Perdona,
és un tema teu privat.
Perdona, no, senyor. Sí, però si hi ha més regularitat,
no, senyor, si el rei ha deixat 1,5 milió de pesetes d'euros, primer s'hauria de preguntar, mira si dius que existeix democràcia en aquest país, que és una pantomima, en comptes de perseguir la filla, que també hauria de... A veure què passa amb el seu pare, amb els 1.700 milions d'euros que diu que té de fortuna, quan va accedir a la factura de l'Estat no tenia ni un duro. Perquè la família Borbón no tenia un duro, ara té 1.700 milions d'euros.
I tothom sap que té un percentatge sobre la gasolina.
Que ara me'n recordo d'en Carvajal, de l'assumpte d'en Carvajal, de la Javier de la Rosa, tot això me'n recordo, eh?
Algun comentari més?
No.
No han vist la pel·lícula Blue Jasmine, de Woody Allen?
No.
No, així no puc fer el comentari.
Jo és que últimament el Woody Allen no...
Jo la recomano, aquesta pel·lícula.
Sí, m'agrada molt.
Està bé. I té un paral·lelisme amb tota aquesta història que m'ha estat comentant ara. Que no la comentaré, perquè si la dic ara la...
Que recordi amb detalls, quan tenia 7 anys, una cosa que fa 20 anys, mi sembla una marranada.
Veurem. Doncs escolti, ho deixarem aquí, perquè gairebé ja és l'hora. Ens veiem la setmana que ve. Algun comentari més del cap de setmana? La Lira no ha anat a cantar enlloc?
No.
I el bàsquet vam perdre.
A l'últim segon, de manera cruel.
Sí.
Però s'han de fer els tirs lliures, eh? No es poden fallar tants tirs
lliures. Home, vam fallar tots els tirs lliures.
Jo no en sé de bàsquet, però sé que... Home, els tirs lliures normalment han d'entrar, no?
Home, si no entren al tir lliure segur que perds el partit.
Només amb dos tirs lliures més, que el Barça en va...
Em van fallar 7 o 8,
7 o 8, i... Però llàstima.
Bueno. Una notícia és que vam veure córrer el Messi 2 vegades.
Sí, ahir.
Sí, 2 cops.
Bueno, és que ja comença a tenir una edat.
No, sí, però és que s'anava passejant i ara...
Comença a tenir una edat.
Doncs ho deixem aquí. Maria Lourdes, Pasqual i Narcís, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Adéu.
Molt bon dia.
They'll learn much more than we'll know and think to myself. Everybody gotta save yourself, make the coolie on a pono for help the other one. And when you make the coolie on a, you know, pono, then it's like kind of automatic kind of. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking.